voleu jugar una estona amb nosaltres, a feinejar amb la filosofia, a reflexionar, a donar la volta, a fer preguntes incòmodes, és el que ens proposa quinzenalment el Feinejant amb Filosofia, Pere Martí. Bon dia.
Bon dia.
Feinegem?
Sí, avui, tenint en compte que estem ja a les envistes d'una diada especial, Sant Jordi, pensat que més propi que parlar d'un dels elements centrals de la diada, que són els llibres. I per fer-ho, evidentment, doncs, farem comentaris sobre algunes coses que es diuen habitualment sobre aquest temps, aquesta realitat, aquest objecte, però també abordarem alguna perspectiva una mica diferent. Bé, per començar podríem dir que el llibre és un objecte força singular. Ens acompanya des de fa molt de temps i, com d'altres objectes que no hi parem atenció, com les culleres o les forquilles o les pinces d'estendre roba, des de que van aparèixer s'han mantingut igual al llarg dels segles. I això també és una cosa bastant singular, no? Ha sofert poquíssims... Llavors, canvien molt aquestes... Pràcticament, des del moment en què Gutenberg va inventar l'impremta, s'han mantingut igual.
I s'ha vaticinat la seva mort en més d'una ocasió i resisteixen.
Efectivament, des de l'arribada de les noves tecnologies es va vaticinar que havia arribat ja el seu ocàs. I és cert, molts lectors doncs, els veus amb videollibres o audiollibres a la tablet, però no ha tingut l'èxit pronosticat ni de lluny. Ben al contrari, sembla que els llibres no tan sols continuen, sinó que augmenten la seva presència en la nostra cultura i en la nostra societat. I justament la jornada que acabem de citar n'és un exemple fefaent. És una explosió de llibres i de gent que aparentment estan interessats en els llibres.
Se'n compren i se'n venen molts. No sé si després es llegeixen.
Aquesta és una altra qüestió. I no només se'n compren, se'n adquireixen, sinó que el que ha augmentat també de manera pràcticament exponencial és la producció de llibres. Aquí les noves tecnologies han, diguem-ne, intervingut positivament, hem de pensar, perquè si l'accés democratitza la cultura, la producció, doncs, encara la democratitza més, tot i que hi ha gent que doncs, en discrepa i diu això no està bé perquè tothom es veu en cor d'escriure. Jo amb això hi estic absolutament en contra. Una altra cosa és que siguem capaços, després de destriar i saber aprofitar el temps que dediquem a cada una de les nostres lectures, però que tothom té dret a expressar-se. Al contrari, em sembla que aquesta és una cosa que hem de celebrar. Però bé, no, avui no era el tema, sinó el llibre. Nosaltres vam fer recentment un viatge a Londres i vam sovintejar els viatges en metro, anant d'un monument a l'altre, etc. I vam quedar bastant sorpresos perquè hi havia un nombre bastant elevat de viatgers que llegien, que tenien llibres. I em va fer pensar, quan nosaltres estudiàvem i anàvem en tren, i pràcticament quasi tothom, doncs, tenia un llibre a les mans per aprofitar el temps. Ara, si vas en tren o viatges en metro, clarament tothom està submergit a les pantalles del mòbil. És molt escadusser veure algú que llegeixi. I, en canvi, allà era quasi com un 50-50, no vol dir que no hi haguessin molt, però vam quedar bastant parats. A més, eren llibres que es veia que tenien història, que eren fins i tot potser de segona mà, que havien tingut diversos propietaris, que hi havia molts lectors que havien... contemplar les seves pàgines. I aprofitant això i aquesta imminència del Sant Jordi, del que voldria parlar és justament d'això que contenen les pàgines del llibre, de l'escriptura. De fet, em voldria tornar a parlar, perquè és un tema que en aquests mateixos programes ja havien tractat en alguna altra ocasió. Específicament vam dedicar un programa a la concepció que tenia Plató de l'escriptura, que apareix especialment en una de les seves obres, el Fedre, en un passatge on narra el mite de Teut i Tamus. No sé si ho recordaràs, molt sintèticament, Plató allà ens diu que l'escriptura ens fa perdre la memòria. Però sobretot el més important és que per ell només proporciona aparença de veritat, ja que si preguntes alguna cosa, les paraules escrites mai no et responen. No responen res, absolutament res, indiferents, impassibles. Per molt que els facis pregs o els hi plantegis dubtes, elles altives en la seva inescrutable immutabilitat, que és el que dona a l'escriptura aquesta aparença de saber, no?, de veritat. Però un saber que, si l'interrogues, no es manifesta. Aquesta era la tesi de Plató, una mica sorprenent, però que té, evidentment, els seus fonaments. Però avui voldria comentar també altres tesis sobre l'escriptura, en concret d'un altre autor que ha estat més recentment citat, justament en l'anterior programa, el senyor Yuval Noah Harari, que descriu l'aparició de l'escriptura com un dels moments decisius en què es produeix el salt fonamental cap al progrés de la humanitat. Perquè l'escriptura permet superar una cosa que semblava insuperable, que és la capacitat del cervell individual d'acumular i conservar informació. Gràcies a l'escriptura podem anar més enllà, i això esdevé el detonant perquè es produeixi una acceleració que ja serà definitiva en l'evolució d'allò que anomenem la segona naturalesa de l'ésser humà, que és la cultura. Que no és sinó un recipient, òbviament immaterial, on nosaltres podem acumular totes les nostres experiències, coneixements i avenços de forma permanent. De tal manera que després aquesta acumulació de coneixements està a disposició pel seu ús per part de les generacions futures, que així ja no estan forçats a començar cada vegada des de zero i poden partir d'allò que havien assolit els seus avantpassats. Però també el mateix Harari destaca una altra aportació, una altra dels canvis que introdueix l'escriptura, importants, i és que el llenguatge escrit és determinant perquè apareguin els documents, aquells escrits que testimonien totes les circumstàncies de la nostra vida social, de la vida social de totes les persones. I a partir d'aquí, l'aparició d'una nova classe, que són els productors, guardians i gestors dels documents, és a dir, els buròcrates, que seran els protagonistes centrals de les nostres estructures organitzatives socials. I encara un tercer element. L'aparició de l'escriptura, del llenguatge escrit, també va fer que esdevingués un moment per un salt qualitatiu, salt extraordinari, en aquell camp d'allò que ell anomena la invenció i transmissió d'històries. Ell anomena històries aquell conjunt d'afirmacions i informacions que permeteren a la humanitat establir comunicació i relació entre tots ells, de tal manera que això feia possible establir mecanismes de col·laboració massiva i flexible i obtenir objectius extraordinàriament ambiciosos. Doncs bé, aquestes històries, gràcies a l'escriptura, van passar a un altre nivell. Algunes d'aquestes històries van quedar plasmades en llibres i alguns d'aquests llibres esdevingueren essencials en l'organització d'aquestes societats. Per exemple, els llibres sagrats, la Bíblia, l'Alcorà, els Vedes, ja que aquests llibres contenien la paraula revelada per Déu. La virtut d'aquests llibres és just allò que Plató criticava de l'escriptura, que la paraula és fixa. Un cop la paraula escrita ja no admet modificació, és inapel·lable. Això fa, doncs, que llibres sagrats siguin també inapel·lables. A diferència de la tradició oral, que està sempre objecte a modificacions espontànies o involuntàries, allò escrit ja no té discussió. I, esclar, el llibre sagrat, això, és una cosa que busca de forma fonamental. Ara bé, el mateix Harari posa de manifest que aquesta aparent inflexibilitat, aquesta univocitat de la paraula escrita, no ho és tant. Ni tan sols en el cas dels llibres sagrats. No ho és tant com sembla o com voldrien els que els van crear, ja que finalment les paraules escrites potser no són modificables, però el seu significat sí que pot variar al llarg del temps. I pot acabar sent objecte de discussió. Quin és el significat? I això és un problema que farà sorgir una nova casta d'experts en la interpretació de la paraula revelada, és a dir, una nova casta de buròcrates, aquells que anomenem sacerdots, rabins, etc. Això de la universitat, doncs, de la paraula escrita, no deixa de ser més una aspiració que no pas una realitat, contràriament al que deia o pensava Plató. I el mateix Gerard ens posa una anècdota de la religió que ell coneix molt bé, que és el judaïsme, perquè tota religió té un llibre sagrat, però sembla que el judaïsme en té tres. Els inexperts en el tema ens sona el Talmud, que és allò que s'estudia en les sinagogues, però ell ens diu, no, el llibre original és la Bíblia, la Torà. La Bíblia és el mateix que en el cristianisme, l'únic que els jueus només agafen l'Antic Testament. Però al cap d'uns segles va començar a haver-hi discussions sobre quin era el significat d'alguns passatges i això va donar lloc a l'aparició d'un nou llibre sagrat, que és la Misnà. Però també, clar, van tornar a passar segles i es va tornar a discutir què era el que deia la Misnà exactament i això dona lloc al Talmud, que és el que en l'actualitat s'estudia en les sinagogues. Déu-n'hi-do la peripècia, no?
Sí.
Per ser una cosa així inamovible i inapel·lable. Bé, aquí és on te podria jo avui posar l'èmfasi, perquè si per Plató la feblesa de l'escrit és aquesta immutabilitat, aquesta incapacitat d'entaular en diàleg amb el lector, que per ell era l'origen de la veritat, Plató es malfiava del que no era un resultat d'un diàleg. Diu, perquè, esclar, aquests que ara podem anomenar buròcrates s'aprenen de memòria un escrit, el reciten com a lloros, encara que no entengui res, semblen el mar de savis. I això l'esvarava. No? Encara avui es pot esvarar.
Sí.
En això té raó. Però avui dia aquesta immutabilitat hem pres consciència de que no és tan simple com Plató doncs, es malfiava. L'anècdota que hem explicat, demano disculpes, perquè segur que he fet una simplificació molt barroera del contingut d'aquests llibres sagrats, però aquesta anècdota crec que és prou reveladora. Ni tan sols la paraula revelada es pot mantenir realment fixa, perquè, malgrat tot, ha de ser interpretada per un humà. Això vol dir que la lletra impresa no és autosuficient, que ella per si sola, per tot tenir raó, no ens diu ni ens aporta res, que és, en definitiva, finalment, el lector el qui fa que allò que és immutable, és a dir, sense vida i mort, recobri la vida i passi a ser significatiu. Que esdevingui una més d'aquestes històries que ens expliquem els uns als altres des de temps immemorials i que gràcies al text escrit poden travessar espais i temps i posar en connexió gent que ni es coneix ni es coneixerà mai. Aquest és el poder de les històries de la paraula escrita. Al narrador li podien fer preguntes, però tampoc, si és una història prefixada, podia canviar-la. Al llibre no li podem fer preguntes, però, en canvi, cada acte de lectura és una interpretació d'aquells símbols que representen una voluntat de comunicació determinada, però que nosaltres no podem saber quina fou i només ens podem quedar amb la nostra interpretació. Cada acte de lectura, doncs, és una nova creació d'allò que Plató considerava fix i immutable. Imaginem quina diferència. No només és fix i immutable, sinó que cada vegada que llegim creem de nou allò que és el que està escrit en aquell text.
És suggerent, dit així.
És que és així. No, aparentment, nosaltres reproduïm allò que un altre ens diu. No, nosaltres creem. El llibre només existeix, doncs, si ho voleu més bonic, l'obra literària només existeix quan algú la llegeix. Si no, no existeix. Només existeix en la nostra ment. Els llibres només existeixen en la ment dels lectors. Els lectors que els llegeixen, que interpreten aquells estranys símbols que ataquen les seves pàgines. En parlàvem en programes anteriors. Tot té una realitat, moltes coses tenen una realitat física i una realitat que no és física. que és intersubjectiva. Els llibres tenen una realitat física, són un recull de fulls de papers, més o menys relligats, amb un munt de taques de tinta, però sense una ment que les interpreti, és estrictament això, un munt de papers embrutats. El llibre, el rei protagonista de Sant Jordi i de la nostra cultura, només existeix quan una ment el llegeix. Un llibre escrit en alfabet cirílic, per nosaltres, és poc més que uns fulls adornats d'unes curioses sanefes. En canvi, qui coneix aquest alfabet, llavors es produeix un miracle extraordinari. Allò mateix que per nosaltres són unes curioses formes recargolades, per ells és algo que conté tots els mons que ens puguem imaginar. Parlaven d'entitats intersubjectives en programes anteriors i la seva curiosa naturalesa, que és que existeixen simultàniament en més d'una ment humana. Avui podem fer un pas més gràcies a aquesta noció, en aquest terreny, i abordar una de les paradoxes de l'existència que, quan, jo recordo quan exercia de docent i feia classes a batxillerat, més incomodava els alumnes. Deia, existeix el Quixot? I es deien, no, clar que no existeix. I al cap d'un moment, sí, sí que existeix, perquè si no existís no en podríem parlar. I això els empipava molt. Perquè hi ha una edat en què ets poc procliu a acceptar ambigüitats en el món aquest quotidià, no? I quan les coses són blanc o negre, ja comences a desconfiar i algú m'està aixecant la camisa aquí.
Volen certeses.
I les paradoxes no estan al camp de la certesa. Però, esclar, amb aquestes eines conceptuals que hem anat comentant, potser és més fàcil desembolicar aquesta paradoxa. Sí que existeix, clar que existeix el Quixot, però com a entitat intersubjectiva. Això vol dir només a les ments d'aquells que coneixen la història de la literatura o han llegit el llibre o n'han sentit a parlar. Només en aquestes ments. Si aquestes ments desapareixen, el Quixot no existeix. Si tu agafes la Q, U, X o T i ningú la llegeix, això no és res. Més que uns guixots en un paper. Una taca de tinta. Algú podria dir que, bueno, però si jo tinc un dibuix del Quixot, què? No. Ara entraríem en un altre tema, però potser en un altre programa, però el dibuix, la representació gràfica ha de ser interpretada igualment. I, en tot cas, aquest dibuix del Quixot no té cap correspondència amb res real, igual que si tu dibuixes un centaure, no per això existeixen els centaures, fora de la ment d'aquells que són capaços d'interpretar aquell dibuix com un centaure. Aquesta, doncs, és una de les meravelles dels llibres, la facilitat amb què ens permeten endinsar-nos en mons imaginaris i fantàstics. Mentre llegim, viatgem constantment per les més diverses geografies i topografies i sense moure'ns ni un mil·límetre d'on estem asseguts. I no ens cal ni prendre bolets estranys ni estimulants artificials. Perquè els llibres tinguin aquest extraordinari poder, potser el que passa és que la nostra ment ja està acostumada, en molt bona part, a construir mons imaginaris. I d'entre aquests mons imaginaris, algun d'ells l'anomenem real. Podem posar molts exemples de seguidors, per exemple, de les Guerres de les Galàxies o d'Elvis Presley, que realitats imaginàries o éssers desapareguts, per ells són absolutament reals i són el centre de allò que dona sentit de la seva existència i fan coses realment extravagants en funció d'aquests que podem anomenar mites moderns. Admetent, i és molt admetre des de Nietzsche, que ja ens va deixar bastant clar que tota la realitat és construïda, admetent que la nostra realitat té una bona part de material, d'objectiva, hi ha també una part molt gran d'aquesta nostra realitat, la que anomenem real, que no és material objectiva i que té una naturalesa immaterial o intersubjectiva, molt més del que suposem, ens diuen o ens diem a nosaltres mateixos o interessa que pensem perquè siguem compulsius consumidors. Per molt material i materialista que sigui la nostra societat, és atrevessada d'aquestes entitats immaterials. Anomenem imaginàries, però que són ben reals, intersubjectivament. I no tan sols són ben reals, sinó que donen sentit i orienten les nostres vides. Per exemple, la felicitat. Ni la pots veure, ni la pots medir, ni la pots pesar, ni la pots comprar, ni la pots empaquetar, ni expressar en números. Tot i que constantment es fan esforços per aconseguir-ho i medir-la, i es fan rànquings de països segons la felicitat dels habitants, no sé com la mesuren, bueno, sí, sempre és a través de suposades manifestacions externes, però, evidentment, ningú la pot medir. Per què? Perquè només està a la ment dels individus. Poques coses, doncs, són comparables a quan obres un llibre per primera vegada. És com quan comences un viatge, eh? Expectatives, il·lusió, incertesa, neguit per començar. Diu, què serà? On em portarà? A on aniré a parar? Què m'espera? Quin nou món m'obrirà? Però amb l'afegit de que el llibre, el viatge pot ser a destinacions infinitament diferents, des dels confins de l'univers fins a l'interior de tu mateix. A més, des del punt de vista físic, poques coses comparables a la textura de les cobertes, el frec de les pàgines, l'olor de la tinta acabada d'imprimir, l'olor a estrena, no? Una de porta que s'entreobre a un món que resta allà amagat, ocult, esperant a ser desvetllat. Només que ens decidim a passar fugazment els ulls per sobre d'aquells grafs misteriosos, arrenglerats, que sempre es van repetint, però sempre són de formes diferents, ens apareixerà un món fins llavors desconegut. Hi havia un famós gag del llunyà programa d'humor Cracòvia, potser per mi el gag culminant de la sèrie, on uns jugadors del Barça trobaven un objecte misteriós a la taquilla del Guardiola, un llibre. I es preguntaven entre ells, sabeu com funciona? Per on s'enxufa? Potser deu anar amb piles. I llavors el míster els deia, no, no s'endolla, és per llegir. I un no contestava, però què és llegir? No, els llibres no funcionen. Al contrari, els llibres fan funcionar, ens fan funcionar la ment. Són com una clau que obre les portes per anar més enllà de nosaltres mateixos. És un catalitzador que ens transforma en uns éssers capaços de transcendir l'espai i el temps i connectar-nos amb tots els mons reals i imaginaris que conformen, tots ells, els reals i imaginaris, la nostra realitat. Per tant, bé podem dir, per acabar, que ubi liber, ibi mundus.
Quines ganes de llegir, Pere.
Sempre.
Gràcies. Adéu-siau.
Fins la propera.